Ens cuiden elles. Cada cop ho veiem més. Moltes persones grans van acompanyades de les seves cuidadores, sobretot dones migrants. Dos mons diferents que s'entenen o els toca entendre's perquè es necessiten. El que comença com una situació de dependència acaba sent, en alguns casos, un intercanvi entre dos universos. Diferents edats, diversa procedència, altres llengües i també una font de riquesa inesgotable. Són, com dèiem, dones migrants, la majoria, les que fan aquesta feina. Són elles les que cuiden les nostres àvies. Quan la ultradreta les menysprea, no hi pensen mai que són tan necessàries a la nostra societat, cada cop més envellida. Avui parem l'orella a una parella d'àvia i cuidadora. Un honor i un regal sentir-les.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Quand la machine m'emporte vers les paysages, il vient et m'apporte tes larmes de passage. Quand la solitude vient me rendre visite, j'ai pris l'habitude.
Ja ho diu aquesta cantant francesa, Zao de Zagazan. Aquesta cançó parla de vella amiga. Tant de bo totes les amigues ens durin molts anys. Siguin amigues velles o velles amigues, o tot és el mateix. Són dues dones de les que sentirem avui, una de 94 i l'altra de 46. Aquesta tarda ens hem acostat a un barri de Barcelona ple de pujades i baixades, on viu la Dolors, una senyora de 94 anys que viu sola. Va amb cadira de rodes i només té una cama. La Maria és boliviana i l'ajuda a fer la seva vida més fàcil.
Hello there, Sal, it's your old friend Tom. I'm very proud of the person you become.
Benvingudes, benvinguts a les dones i els dies.
Seem strong, see into your soul. When I listen to your songs, I shut my eyes and I hear you sing. I feel a storm.
Som al barri del Coll i avui ens fa molta il·lusió conèixer la història de dues dones que diguéssim que la seva relació va començar una mica per necessitat, però s'han fet molt amigues, jo crec. Estem parlant d'una dona de 94 anys, la Dolors, i la seva cuidadora, que és la Maria, que en té 46. Benvingudes, com esteu?
Moltes gràcies, molt bé.
I tu, Maria?
Molt bé, moltes gràcies.
Escolta, quan va començar la vostra història? Quan comenceu doncs a trobar-vos en principi per ajudar-la, Maria? Quan vas conèixer a la Dolors?
Hace 2 años, más o menos.
Tu ets de Bolívia i ella va néixer a Cardedeu, però fa molts anys que viu a, Barcelona.
Sí, als 3 anys ja vaig vindre a Barcelona.
Sí, i escolta, això és ràdio, la gent no ho veu, però tu et falta una cama.
Sí.
Te la van tallar el 2018, vas amb cadira de rodes, tens 94 anys, et veig molt eixerida, però clar, tens unes dificultats i necessitaves algú que t'ajudés.
Sí, exacte.
I escolta'm, quan et van dir que et portarien algú per ajudar-te, perquè tu tens 3 cuidadores, podríem dir, una entre setmana, que és la Maria, una de cap de setmana, i després, a més, tens una persona que ve a ajudar-te a fer les tasques de casa.
Correcte.
Llavors, quan a tu et van dir, la primera vegada que et van dir que necessitaves ajuda i va venir algú, quina idea tu tenies al cap? Què pensaves? Et feia una mica de por? Entre tu i jo, ara no, que no en sent ningú.
No. Jo com vaig anar a demanar... No, res. Jo com vaig anar a demanar ajuda, perquè m'ho deien, has de demanar ajuda, que estàs sola. Vaig anar aquí dalt al Coll, de l'Ajuntament, i em van donar ajuda al cap. Res. Ajudes. I després, quan vaig necessitar més fort les ajudes, ja em van vindre les noies de l'Ajuntament o de la Generalitat, no sé, i em van oferir...
Que I et van oferir unes persones que et vindrien a ajudar.
Sí, que jo caminava encara, ja vaig tindre la primera noia, i anàvem a comprar juntes, jo anava amb bastó, que sempre he tingut d'anar amb bastó per operacions, i... aquesta noia després va haver un temps, va estar bastant temps aquí, no sé, 5 o 6 anys amb mi.
O sigui que ja tenies experiència amb això de, sí, de tenir algú que t'ajudés.
Correcte, sí. Aleshores, jo quan caminava, anàvem a comprar amb el bastó, jo sempre. Llavors hi va haver un canvi que van treure les noies d'aquest sector i les van portar amb un altre i van vindre unes altres.
Com la Maria.
Com la Maria.
Que va venir fa 2 anys. Però em fa la sensació, pel que m'han explicat, que tenia una relació molt bonica.
Molt maca, molt maca.
Que amb l'altra noia que va venir, si en tenies, però que amb la Maria hi ha hagut alguna cosa més.
Sí.
Què hi ha hagut més, aquí?
No sé, però jo tota la vida m'ha faltat alguna interiorment. I amb la Maria ho he trobat. Unes explicacions. Les persones grans, quan ens fem gran, doncs necessitem... Anem pensant molt i necessitem una ajuda interior.
Vols dir que converseu molt?
Sí.
Teniu converses profundes.
Sí, molt bé. Sí, això és. I a part de que m'ajuda a la casa i així, que és el total que m'ajuda, coneix com agafar, com el que em falta i tot, i com m'haig d'aixecar, i quan veu que jo faig l'esforç d'aixecar-me, però faig l'esforç i ho aconsegueixo, altres persones potser et donarien una empenta. Ella no, ella espera que jo faci l'esforç. I això per mi és molt. Jo crec amb totes les persones que fem l'esforç, persones grans que hem perdut les forces i que fem l'esforç de fer-ho, si ens ajuden, pensem, ai, m'han d'ajudar. Ja m'ajudaran si caic a terra, llavors ja m'ajudaran.
I vols dir que ella sap esperar el temps?
Sí.
I això t'ho agraeixes molt.
Molt, molt, total.
És a dir,
total.
Que us heu entès molt també amb les paraules, però sí, pel que dius tu també amb els silencis.
Sí, i tant, amb els silencis sobretot, sí.
Ara, ara parlem d'això. Sí. Espera que li pregunto a la Maria.
Sí.
Maria, tu, per exemple, quan vas arribar aquí i et van dir que havies de cuidar una dona de 94 anys amb cadira de rodes, amb una cama amputada, vas tenir pors? Què pensaves tu quan vas venir? De dir, sabré fer, tindré prou força. Quines eren les pors que tenies? O potser no en tenies cap, eh? I t'estic aquí posant pors que no tens.
Bueno, para empezar, digamos, este trabajo y tal, pues uno tiene cursos y tienes un poco de idea. Pero siempre cada persona es un mundo. Cada persona en su casa tiene sus propias maneras, sus propios costumbres. Y no podemos siempre poner el mismo lugar a todos. Entonces tenemos que nosotros adaptarnos a su costumbre, conocer lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que le va bien, lo que no le va bien. En principio, pues nunca sabes qué es lo que te vas a encontrar. Y vas conociendo, pues, poco a poco.
Tu treballes per aquest barri, pel barri del Coll, aquí a Barcelona, i a part de la Dolors tens altres dones. Però també amb la Dolors expliques que teniu una relació molt especial des del principi. Què creus que és el que us ha unit?
Porque cuando yo veo que muchas personas mayores necesitan ser escuchadas. Necesitan más allá de solamente cumplir el trabajo. Sobre todo, Dolors no tiene familia y necesita, cerca, ponte el caso, ¿no? Necesita un poco más con las nuevas tecnologías. Las personas mayores han quedado muy de lejos y orientarles. Las empresas, por ejemplo, de facturas de luz, gas, y todas las cosas, pues, de las personas mayores se aprovechan. Entonces, uno tiene que estar más allá de solamente, pues, cumplo con mi trabajo y marcho, ¿no? Ver sus necesidades.
Si tu estàs també, l'escoltes i també fas una mica de sentinella, pel que veig. Sí. És a dir, que tens com la guardes i la prevens de determinades coses. Vull dir que això és molt bonic. M'imagino que no tothom ho fa igual, però més enllà d'això...
Sí.
Què és el que creus que t'ha unit a ella o què és el que t'agrada que fa que tingueu aquesta relació tan bonica?
També... Yo la veig a ella como muy fuerte. Todas las circunstancias que ella tiene, es una persona que tiene esa valentía. Nunca la he visto en situación de depresión.
No l'has vist plorar?
No, sí, sí que...
Alguna vegada.
Algunas vegades. Cuando hablamos y esas cosas, ¿no? Cuando llegamos a más profundas. Y yo creo que esa relación ha surgido tal vez que con tantas limitaciones que tal vez tenemos, ¿no? Es como una... bueno, yo no tengo familia aquí, no tengo mi madre, no tengo mi abuela. Y es como ver a alguien en ella.
Sí.
Y es estar pendiente de decir, pues, no es... muchas veces creo que es mi responsabilidad. Uh-huh. Pero siempre debo pensar, decir, pues, yo simplemente soy...
La treballadora, no? Exacte. Perquè m'imagino que també es crea un efecte molt especial amb aquestes persones que cuides cada dia. I, de fet, a tu ja t'havia passat que havies estat amb altres dones i després, quan, per exemple, han mort, ho has passat malament.
Sí. En el primer trabajo la experiencia fue 4 años de fija y cuando ella murió, pues... prometí que no trabajaría más en este sector. Pero claro, el don se podría decir o algo, ¿no? Que yo necesito servir a otras personas. Y en los cuales encontré a personas mayores. Nunca quise trabajar con niños porque la situación era que yo a mi hijo lo había dejado en mi país. Y aquí era como yo estar cuidando de otros niños. ¿Por qué? Si no le cuido ni siquiera a mi hijo. ¿No? Esa, bueno, eso es lo que me pasó y la experiencia pues lo pasé muy mal.
I has preferit treballar amb gent gran, però no tothom vol treballar amb gent gran perquè és difícil, perquè a vegades és molt dur el que demana a nivell de forces i també a nivell de forces emocionals, perquè m'imagino que no tots els dies són flors i violes. No sé com ho dieu, això, Bolívia. Però hi ha dies que no són fàcils. Tu tens 94 anys, que dèiem, vas amb una cadira de rodes, et van tallar una cama, no fa pas gaire, no surts gaire al carrer, oi, Dolors? No surts gens.
No.
Però ara m'explicaves que l'any passat vas sortir per Nadal,
sí,
i vas fer un viatge amb autobús i que ho recordes com una cosa meravellosa.
Sí. Sí,
com va ser això? Explica'm aquest dia com va ser.
Vaig demanar el taxi aquest de l'Ajuntament i a l'hora vam pujar la Maria i jo i ens va deixar a la plaça Gala Placídia. I mira, unes turistetes. Havíem de comprar una paella, un vestidet,
sí,
i no ens agradava. I diu, anem cap avall. I vam anar cap avall, 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 fins a carrer Pelai.
Déu-n'hi-do, eh? Això per no sortir del coll, Déu-n'hi-do.
Sí, sí, sí.
Te'n vas al mig de la marabunta.
Res. Ella, vam baixar pel passeig Gràcia i al passar per la casa...
Batlló.
Diu, els avis, em va dir. Diu, els avis, perquè hi havia tot una col·lecció, molts senyors mirant, els turistes o persones.
Sí.
Res, nosaltres anàvem avall, 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 disfrutàvem, vam seure en els bancs.
Això, perdona, però per tu va ser pràcticament una excursió.
Una excursió.
Tenint en compte...
Una excursió.
Tu, per exemple, enguany, des del Nadal, no has sortit de casa, des del Nadal passat.
No, he sortit amb ambulància, o sigui, sí.
Com ho portes, tot això? Això és durillo, eh?
És què?
És dur.
Home, sí, però no sé què em passa, que em sent tu bé, perquè tinc cosetes aquí per fer, llegeixo, descanso una miqueta, surto de la cadira perquè és fort. Pels braços els tinc els tendons trencats i m'assec aquí en el sofà, surto de la cadira, m'assec al sofà, em poso un coixí cada costat i descanso. Lliures, els braços lliures.
I escolta'm una cosa, em crida molt l'atenció que tu dius, tot i que tens, evidentment, aquestes ajudes, no estan tota l'estona amb tu. Tu et passes moltes hores sola, també.
Sí, sí.
Però,
sí,
en canvi, dius que no et sents sola.
No, gens.
Com és això?
No, gens. Perquè això és que tinc... Serà el meu caràcter, eh? No sóc de que em faltin les sortides, Sóc...
T'entretens tu sola.
Em conformo, no sé si és aquesta paraula, però ho accepto, perquè sóc així. I llegeixo bastant, Ve una noia cada dilluns a llegir-me una hora...
Per què? Si tu llegeixes, perquè ve una altra persona a llegir-te.
No, ella em llegeix a mi. Perquè em van donar una hora, em van dir, Dolors, vols que vingui una senyora aquí a jugar cartes i així? Dic, ai, no, oferta companyia, no. I ell així, sí. I llavors van concedir de la Jaume Fuster sí. una van concedir, no sé si ella és de...
Una biblioteca.
Sí, de la... però ella és voluntària. Ai, ella és voluntària, eh? I ve cada dilluns a les 4, 4:45, a llegir. I estic llegint un llibre molt maco, que es diu La paraula que em sosté. Si el trobeu, llegiu-lo.
I escolta'm una cosa, et llegeix perquè tu no hi veus?
Bueno, tinc un ull que no hi veig. Uh-huh. Però al donar-me aquesta hora...
A les opcions,
hora, sí,
vas preferir que algú et llegís?
Sí, ve una hora, diríem a fer-te companyia, sí. Xerraríem, però si em van dir-me a llegir, dic sí.
Doncs això et va encantar,
sí,
perquè és com tenir un audiollibre, però sí, allò sí, a la voreta sí. de casa, no?
Sí, sí.
Al sofà de casa.
Sí, sí.
T'agrada llegir, trobes aquests moments per tu, descanses... Tu ets una dona sí. que ha treballat molt. Has treballat de modista.
Sí, des dels 4 anys.
Des dels 4, de modista? 4
anys, sí, senyora.
Això es diu explotació infantil, a casa meva.
El cas és que ajudava la meva mare, modista,
sí.
i em deia, Lolita, aguanta'm, perquè em deia familiarment, em deia Lolita, tots.
Ah, sí?
Em deia, aguanta'm aquesta roba. Jo li aguantava. Jo veia com anava cosint.
Uh-huh.
Veia unes apuntades a sobre la seva falda, unes puntadetes blanques, les estic veient ara, i em va entrar una vocació ja de
sí,
modista.
Un coquet. Sí.
Això mateix.
I llavors ho has fet tota la vida, has treballat per grans
sí.
sastres i modistes sí. de Barcelona, vas treballar per Roser,
sí.
vas treballar per Balenciaga.
Sí, senyora.
Al tanto, eh? Això.
Sí.
I com era el Balenciaga? Perquè a mi no me n'han parlat gaire bé.
No, ell no ho sé.
No
jo
ho sé.
Roba que
el veies de lluny, tu.
No, és que no els podíem veure, que devia estar cap al nord, cap al Sant Sebastià.
Ah, d'acord. O sigui, tu treballaves per algú que li feia peces.
Ah, sí, aquí a Barcelona hi havia un taller molt gran, hi havia la talladora de fantasia, fer vestits, i el tallador de fer sastre, jaquetes, tots abrics... Tots abrics. Aleshores, la meva tieta em va dir, diu, jo havia començat a anar a treballar en una casa, feia 15 dies, i em va dir, mira, en lloc de quedar-te'n aquí, que és un taller fluixet de la Gran Via, diu, per què no vens a Balenciaga, que falta una noia?
I dic, tu vas dir, a bodes me conviden.
Sí.
I
vaig
cap
estar,
allà.
Vaig estar 10 dies allà, o 15, dues uh-huh. setmanes.
Doncs escolta, meravella, tota la vida cosint,
tota
i ara també cuses? També estones t'entretens i cuses alguna cosa, o
sí,
no?
Sí, alguna coseta.
Sí?
Sí.
Però que... podem encomanar uns pantalons o què?
Eh?
Ens podem encomanar uns pantalons o no?
No, fer-los no. Jo només els escurso o estrenyo una noia que es talla la mida que vol del faldilla,
sí.
jo li passo a màquina, amb una cama... Tota la vida he cosit amb una cama. Haig d'explicar que al tindre la paràlisi infantil, aquesta cama dreta, doncs jo la dreta, l'esquerra, sempre la feia anar. I la dreta només feia pam, pam, pam. Si parava l'esquerra, aquesta no es movia per res.
No es movia. Clar, tu t'has acostumat a viure amb això i hi ha hagut moments difícils.
És que era necessari, no sabia... I ara coso... Si haig de cosir alguna cosa amb l'esquerra...
Clar, perquè no tens la dreta.
Com si tingués l'altra cama, que no feia res, era per fer bonic.
Clar.
Ja està.
Escolta, quan va venir la Maria
sí.
aquí, i et van dir, per exemple, que era de Bolívia, tu sabies situar Bolívia al mapa?
No. No. Tots aquests països m'encanten. I totes les noietes que han vingut, i han sigut de fora, d'Àfrica i d'així, no sé si dir-ho bé, o el sud de l'Àfrica, doncs els he preguntat com viviu o com esteu allà. Els he anat a preguntar petita cosa perquè no els hi sapigués greu que no...
Que no, però tu també massa. No tens curiositat, també, per saber coses del seu país? No sé si li expliques coses, Maria... No li expliques coses de Bolívia?
No, creo que el tiempo nos queda corto.
Sí, sí. Això sí. Sí.
Perquè jo m'imagino que com tu has hagut de marxar, Maria, del teu país per poder venir a treballar aquí, també hi ha una espècie, no sé si m'equivoco, una espècie de dol, de duelo. Com que a vegades et fa una mica de mal recordar la teva terra perquè t'agradaria tornar-hi, o què?
Bueno, hay una melancolía, pero bueno, ahora mismo es como que no eres de ni de allá ni de aquí.
Yeah.
Entonces, ¿dónde estás? ¿Dónde tienes algo? Pues aquí, ¿no? Trabajo.
Claro, d'alguna manera cuidar la Maria és com una pertinença.
Clar.
És una manera de pertànyer aquí.
Sí, en el sector que trabajo, pues sí, es una manera de... Aquí tengo la vida hecha, tal vez. En mi país tengo que volver a empezar. Y es como que, bueno, te conformas. No te pones a pensar tanto, ni a celebrar en Navidades, ja és igual.
Ara ja tens els teus dos fills aquí?
Sí.
Clar, els teus fills també necessiten que els atenguis, que els cuidis. Com ho portes, això? Com fas el balanç entre cuidar-la ella i cuidar també els teus fills, la teva família? Com ho portes? I els teus fills, ara que no en sent la Dolors, tenen una mica de gelos de la Dolors o què?
No, ja m'agradaria que le conozcan y tal, pero claro, con las restricciones...
Tenir unes restriccions, a vegades.
Sí, no lo conoce, pues sí que le hablo algunas veces, pero bueno...
Li vas parlant dels teus fills.
Sí, cada cosa a su hora, ¿no?
Clar. Pues... Ara has començat, m'ha semblat que començaves a intentar parlar català.
A força.
A força. Ella és molt catalana, m'has dit
molt
tu.
Molt catalana.
Molt catalana. I tu li parles en català o com? No, o com ho porteu, això?
No, en català, al principi... Em semblava que només parlava una miqueta en castellà, jo també, però no, d'entrada vaig començar en català, i després sempre me'n dono compte i també li parlo en castellà.
Estàs aprenent idiomes, tu?
Sí.
I al revés, també? Tu també, sentint la Mella, tens cada vegada més ganes d'aprendre català?
Sí.
Com ho portes, això?
Bueno, yo tengo un idioma que es el aymara desde nacimiento, ¿no? Entonces me es un poco más fácil, pero me cuesta formar las frases.
Claro.
Por eso no hablo el catalán así fluidamente. Pero sí, lo entiendo, lo puedo leer y esto. Y sí que me esfuerzo mucho tal vez a entenderla, o mejor dicho, a tratar de hablarla, a explicarla, porque me cuesta formar frases. Uh-huh. Pero bien, lo llevo bien, ¿no?
A poc a poc, d'alguna manera, les dues esteu fent classes.
Sí.
Sí.
Però jo voldria saber l'idioma.
L'aymara.
Aymara.
Sí. Aymara és?
No sé, has dit aymara,
sí,
oi?
Sí, aymara.
Sí. Digue'm alguna frase amb aymara.
Camisa estasa.
Què vol dir això?
¿Cómo están?
Camisa estasa. Déu-n'hi-do.
Ara quan tornaràs? Tradúcelo. ¿Cuándo tornarás, María, a mí? Ah, demà, dimecres. Tradúcelo.
En aymara, ¿dels dir?
Sí, sí, sí.
Jarajutawa.
Jarajutara, ¿cuándo tornarás?
Jarajutara.
No ho sé, no ho sé. Jo estic aquí inventant-m'ho, sí. També. Ah. Jo d'aymara no en sé, és la primera vegada que el sento.
Jo me'n recordaria més si ho veiés escrit.
Clar.
Jo si veig les coses escrites me'n recordo més.
Sí, sí, em sembla que ens passa a tots.
Tinc més visió,
sí.
D'escrit. Walking Scott Street feeling like a stranger. I've got a stack of mail and a tall can. It's a shower, beer, it's a payment plan.
La teva vida, quan no està la Maria, és el que dèiem, descansar, llegir una miqueta. M'ha dit que també mires el com si fos ahir.
Jo i tant.
Que estàs una mica enganxada.
A l'alçada?
Que estàs una mica enganxada.
Enganxada, oi tant, total.
O sigui que també el col·laborat de tarda també et va,
sí,
això.
Sí.
I després tens unes rutines que et truquen cada dia unes amigues.
Sí.
Tens una amiga que et truca cada dia.
Una amiga és la que m'ha trucat ara.
Sí, la Julieta.
La Julieta.
Ho has sentit tot, aquí. Que ho he sentit, ho he sentit.
Sí, la Julieta.
I la Julieta dius que està en una residència.
Sí.
És a dir, que us truqueu però no us veieu.
Bueno, ella estava o està en una coral. Jo també havia anat a la coral Mare de Déu del Coll, d'aquí dalt. I ella, ni que estigui a la residència, els seus fills li van arreglar l'habitació com si estigués encara a casa seva, saps? Perquè no estigui tan desenganxada. I la filla l'acompanya cada vegada, cada dia que ha d'anar a ensejar, l'acompanya en cotxe. Quan acaba...
A cantar?
A cantar, sí.
I tu també vas encara o no?
No, jo no, no, no. Jo el quedar amb cadira ja no.
Clar, la cosa és que és molt bonic perquè vosaltres no us podeu veure, no podeu anar a fer un xocolata amb xurros.
No.
Però us truqueu cada dia.
Sí.
I què us expliqueu?
Ella em llegeix llibres.
També, eh?
Ella em llegeix...
Per telèfon?
Sí.
Però escolta, tu ets una marquesa. Et llegeix tothom.
No l'entenc gaire, però... Li vaig pescant alguna cosa i li pregunto, i riem molt, i em fa il·lusió quan riu ella, que ara ric més jo, i allà és quan me la felicitat. I ella, jo li vaig dir, Julieta, tu des d'on em parles, des d'on em llegeixes, de l'habitació o de la sala? Diu, de l'habitació. Dic, ah, bueno, i això va ser un dia. I després vaig pensar, no deus sortir... mai, cap a la sala. I jo li dic, tens una veïna també aquí a la residència, no la veus? No vull sortir, no vull sortir. I així s'està.
La sí. Cosa és que el contacte que té amb el món ets tu.
Sí.
Déu-n'hi-do.
Exacte. Sí, sí.
I escolta, la ràdio també m'han dit que t'agrada bastant, eh?
La ràdio?
Sí.
Sí, ara em culpo perquè feia temps que no escoltava la nit dels ignorants.
Però escolta, les dones i els dies també ho has de sentir, eh? Que és el programa aquest que t'estem entrevistant.
Sí, m'ho he dit a les 9,
eh? A les 9, perfecte.
Va bé. I tant.
Amb tota aquesta relació que teniu, Maria, tu també m'imagino que has après moltes coses. No sé si tu també a vegades llegeixes algun llibre, si mires pel·lícules amb ella... Quines coses t'han arribat a tu del que li agrada a la Dolors?
Más que tal vez hacer cosas que ella hace, la fuerza interior que ella tiene. Uh-huh. Es lo que más me impacta. Y siempre le llevo de ejemplo a otras personas que tal vez con un poco de discapacidad tienen más amargura que ella, ¿me entiendes?
Claro.
Entonces, el ejemplo es eso. Y con ella, pues, como el tiempo es corto, pues no tenemos mucho tiempo de hacer cosas juntas.
Però sí que, per exemple, tu li cuines, li vas a comprar...
Sí, sí.
I ella ha de fer una dieta molt concreta perquè és una persona amb cadira de rodes i doncs li van tallar la cama. Però tu t'has plantejat alguna vegada cuinar-li alguna cosa especial, per exemple, del teu país, o alguna recepta? Ah. Això ho heu provat o què?
M'agradaria, però no me l'he plantejat perquè sempre tinc por de que li
faci mal.
Yeah. Perquè la comida de mi tierra
sí.
Tiene mucho picante, es mucho guiso. Mm-hmm. Entonces, pues no lo sé si le sienta mal.
Potser vols provar, tu, Dolors, un dia d'aquests?
Podria ser. Sí, tot amb això que ara m'estan fent una dieta especial, mm-hmm, perquè tinc cristalls a la sang, àcid úric, em diuen.
Clar.
Això, eh?
Sí.
Però potser un dia, potser sí, Maria, que m'agradaria picar.
Clar, si no pot ser també un batut o alguna cosa, una beguda.
Ah, també.
De fruita.
També.
Jo
també.
Ho deixo aquí. Jo us ho deixo aquí, un mango.
El mango, oi?
Exacte. Com ho fas? Tu vens cada dia a casa seva? No, quan hi vas? Més o menys quan us veieu a la setmana?
Tres vegades a la setmana.
Tres cops. Mm. I els altres dies, per exemple, que no ve la Maria, qui et cuina, tu?
És que em porten el menjar de l'Ajuntament.
També?
Sí, me'l porten. I vaig menjant. Em fa... El que aprecio més és purés o sopes de ceba, purés de carbassó, perquè a la nit me'ls menjo i me'ls prenc i així. Això sí, perquè l'altre ja vaig... Ara ja em donen la dieta més bona, més especial, i menjo més d'aquesta. Al principi no, al principi no. Em va fer mal dos cops, dos dies. I així, i així vaig fent.
The wind, we sailed you in behind the springtime. Float old note, new among my mind. You hold the note just moves the movement. Let go of the note and so move everything.
M'has dit abans que amb la Maria teniu aquesta relació tan especial que us expliqueu intimitats. I ja sé que a la ràdio no ens explicareu les intimitats que us expliqueu íntimament.
No.
Però deies que t'ha omplert un buit que tenies.
Sí, sí. Les converses especials és perquè el que he dit abans... Ella ja em veu gran, jo sóc gran, no? Ja me'n vaig cap a...
Una mica només.
Una miqueta.
94.
És que no sé si en tinc 49.
En tens 49, claríssimament.
I, bueno, parla vermeta, sí. És que jo sempre ho dic, em fa il·lusió, penso, mira, potser sí, que encara sóc jove. Bé, doncs, jo deia que les persones grans, jo crec que totes sentiran alguna cosa... De quan han de morir, alguna cosa que els hi falta interiorment, que no hauran rebut, una cosa espiritual que no els hi hauran arribat. I a mi...
I també perquè tu ho deies, tu no has tingut fills, no tens família propera, tens la família lluny,
sí.
No t'has casat... És a dir, no. Que has viscut una vida bastant, bastant tancada en aquest sentit.
Sí, bueno, tota la vida cosint.
Sí.
No he tingut temps ni de llegir, ara és quan m'he aficionat.
I ara ho estàs gaudint, ara, sí. Tot això.
No he tingut temps ni de sortir, ni de trobar nòvio, perquè no he sigut coqueta, això ho he de dir. I no tinc allò d'haver-me casat.
A vegades ho trobes a faltar i penses amb això?
No.
M'agradaria haver tingut un nòvio?
No, només ho dic amb riure, per riure. Sí.
O sigui, que ara no t'imagines aquí
no,
amb un nòvio.
No, és que no hagués sapigut educar.
Educar no què, a les criatures?
No hagués sapigut educar, la
per
veritat.
Què?
Perquè no hagués sapigut. No tinc el sentiment d'allò d'educar. Potser els hagués mimat massa i els hagués fet mal.
Yeah.
En els crius, saps?
Tant de bo hi hagués gent que s'ho plantegés tant com tu,
no,
saps?
Jo crec que sí.
Sí.
Perquè quan jo suposo que quan has de formar una personeta petita... Té els seus temps d'anar pujant graó en graó fins que arriba dalt de tot i ja és una persona gran, ferma i valenta per tornar. Però quan és petit i no rep les ensenyances ni les trompadetes que després has de tindre, no...
Tu de trompadetes n'has tingut unes quantes... Vull dir, amb tot això de trompadetes,
sí,
com deies,
sí.
N'has tingut unes quantes perquè això de la cama t'ha donat una mica de malviure.
Sí.
És a dir, a part d'anar coixa,
sí.
Tota la vida, que te l'hagin tallat, ara no pots sortir de casa... Vull dir, tu has tingut una vida dura
sí.
I altres persones no s'ho haguessin pres bé.
Pensem que jo soc del 32, 34, va començar la guerra... Postguerra i tot això, i tot postguerra, i més feina, més problemes. I jo, saps què passa? Que haver tingut tota la vida paràlisis, m'he sentit coixa,
sí.
M'he vist coixa, i al faltar-me la cama penso, bueno, encara en tinc una altra. Perquè jo...
Sí, que ets molt optimista, també.
Bueno, digue-m'ho així.
Tell me how I should feel. How can this heart learn how to heal? When should I believe the things you say? You change your mind from day to day. And
estem amb la Maria, que dèiem. La Maria és de Bolívia, té 46 anys, és una dona jove, gairebé tant com tu. Però la cosa és que, hi ha molt de discurs anti-immigració.
Sí.
Molta gent que... Molt de discurs de dretes, dient fora migrants. Mm. Però la realitat autèntica és que són els migrants els que estan cuidant de la nostra gent gran.
Exacte.
I aquesta feina no la vol fer ningú. Només la fan ells.
Exacte, exacte.
Com, què en penses de tot això?
Quan... És un honor que ens puguin cuidar aquestes persones. És un honor total. Jo amb ella tinc... Qualsevol noia que vingui a ajudar-me és total, però amb ella dic ens compenetrem més per la meva falta. I jo penso moltes persones, moltes noies, dones allà pel desert, com treballen, i els hi falta tot, però es veuen alegres. Jo, però són dones igual que nosaltres.
Sí, sí, evident. I... Maria, aquests discursos anti-immigració, però el que deia, al final sou vosaltres, sobretot les que esteu cuidant gent gran a les grans ciutats. Tu creus que hi ha prou consciència de la feina que esteu fent? Hi ha prou amor? I es veu la feina que feu?
No. La societat actualment se ha convertido muy frívolo. Se está, ¿cómo te diré? Se desvaloriza muchos trabajos donde tiene que ser, donde compenetra cuidar a personas, ¿no? Y sobre todo no se, yo creo que no se valora el trabajo, el aporte de los migrantes, porque en realidad los migrantes no solamente tal vez ocupamos los trabajos que los que son de aquí no quieren trabajar porque ya hay otros sitios mejores, ¿no? Pero también aportamos a la seguridad social para que puedan cobrar las pensiones, ¿no? Entonces, también, o sea, nos sabe muy mal porque la historia es una cosa. Nosotros venimos de nuestros países, ¿me entiendes? Pero antes se emigraba de aquí a nuestros países, a Venezuela, a Chile, a Argentina, a México, ¿no? Entonces, los que emigraron de aquí en ese entonces se quedaron allá. Actualmente son grandes terratenientes, grandes empresarios.
És com que no tenim memòria.
Exacto.
No tenim memòria. I a més, tu m'estàs explicant de la bonica relació que tens amb la Dolors, però segur que també has tingut males experiències, i si no tu, companyes teves. Migrants, diari, no?
A diario.
Clar.
Són actitudes...
De menyspreu...
Sí, són paraules, són... Simplemente son...
Racisme.
Exacto. Pero yo creo que es la sociedad. Y no debe afectarnos, ¿me entiendes? Nosotros, los que trabajamos, sabemos qué estamos haciendo, ¿me entiendes? Y no debe afectarnos porque...
El que passa és que teniu una feina dura i teniu una situació fràgil, perquè normalment quan alguna persona migra, moltes vegades doncs, es deixa els fills allà, té situacions difícils, ve a vegades de situacions econòmiques dificultoses, llavors vosaltres veniu aquí en un moment de fragilitat màxim i a sobre heu d'aguantar els maltractes de determinades persones. És bèstia, això.
Sí. Se escuchan como decir, ¿por qué no te vas a tu país? Nos estás quitando el trabajo y tal. Pero claro, nosotros creo que ya venimos mentalizado, ¿no? Sí. Porque el racismo siempre ha existido. Tanto nosotros como yo, por ejemplo, soy migrante dos veces, ¿vale? Yo soy de los Aymara, pueblo Aymara, que es un pueblo originario de Bolivia. ¿Vale? En Bolivia existe 36 pueblos originarios y yo soy migrante del ¿cómo se dice? De ese pueblo a la ciudad, donde se ha creado las ciudades que son ciudades coloniales, ¿no? El colonialismo español. Entonces soy migrante ahí. Y ya desde entonces se siente el racismo hacia los pueblos originarios. Entonces cuando vas a otro sitio y escuchas las mismas palabras, es como que... Es más de lo mismo.
Y ya te las había sentido dir, aquestes.
Exacto. Y uno tiene que ser fuerte.
Ja.
No dejar que te afecte lo que los demás te digan.
Maria, Dolors, moltes gràcies a les dues.
Molt bé.
M'ha encantat conèixer-vos.
Ja també.
Escolta, avui a la ràdio, eh?
Sí, home, a les 9 i a després... 9.
Bueno, ara ja no deuen ser les 9, ens estan sentint els oients.
Ah, bueno,
ja,
sí.
Ja deuen ser 9:15.
És veritat, és veritat.
Perquè, clar,
és veritat.
A la ràdio tot és fals.
És veritat.
Merci. Gràcies a les dues.
Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.
Caroline, I just want to talk to you. I've been thinking about you all day, and I thought about you yesterday. So I want to talk to you, honey. You give me a call if you have a chance. I love you, bye. Caroline, I just want to say how I think about you so much. Wish I could see you, and I love you, honey. Bye. Well, you know, that cornbread just hit the spot. Oh, so good.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Estàvem al coll i ara on estaríem? Estaríem al millor lloc on podem estar, que és al costat d'Irene Pujades.
Carai.
En directe, quan falten 10 minuts per les 10 de la nit.
Bona nit, Montse.
Bona nit, bonica.
Com
avui
va això?
No estàs molt fina, m'has dit, quan has arribat, no. Així que admiro moltíssim la teva presència en aquest estudi.
Vinga, va.
Escolta,
el lio.
Vols, has vist una sèrie?
Sí.
Que no sé si la recomanes gaire, però t'ha...
T'ha fet pensar. Sí, aquesta setmana he mirat una sèrie que es diu Vladimir. La podeu trobar a Netflix. És una sèrie que va sobre una professora de literatura que s'obsessiona eròticament amb un professor molt més jove, que efectivament es diu Vladimir, i alhora que el seu marit, el marit d'aquesta professora, està sent acusat d'assetjament sexual per diverses alumnes d'aquest mateix campus. És a dir, que ella es troba escindida entre aquesta obsessió eròtica per un prof més jove, alhora que el seu marit està en ple cas de denúncia per assetjament.
A veure, d'entrada, no ens hi posem per poc.
Sí. El que passa és que és una sèrie, en realitat, bastant lleugera, bastant de plaer culpable, sincerament. Al final és... Jo, personalment, el trobo bastant dolent.
El definiries com a terrible, potser.
Sí. Però tracta temes interessants, com el desig femení, les diferències generacionals pel que fa com a tota la visió del consentiment, o el que es pot o no es pot fer a les aules. I a mi m'ha portat... Bueno, la sèrie està basada en un llibre homònim de la Júlia May Jonas, i a mi m'ha portat a dos altres llibres, els dos llibres que m'agradaria recomanar avui.
Doncs, escolta, recomanem llibres i la sèrie Vladimir, que suposo que ens trasllada a Nabokov. Hi ha una Lolita.
Sí.
Comencem aquí. És aquest el paral·lelisme que hem de trobar o no?
Bueno, no ben bé, però sí que és veritat que la sèrie proposa com aquesta mena de revers de la dinàmica de la musa jove, no? Perquè en aquest cas és la professora la que està obsessionada amb un home molt més jove que ella. I que, a més, es diu Vladimir, no? Vull dir que, igual que Nabokov va escriure Lolita per parlar, efectivament, d'un cas de pederàstia, aquí la sèrie es diu Vladimir per parlar de l'obsessió completament desmesurada d'aquesta dona. Però a mi aquesta sèrie m'ha interessat per parlar d'un altre tema, que és què passa quan algú que t'estimes és acusat de conductes inapropiades o d'assetjament sexual, que és el tema que tractarem avui.
Clar, què passa quan el teu gran amic o el teu amic és l'assetjador? Com ho portem, això?
Exacte. Llavors, les novel·les que us presento tenen un punt incòmode, però són molt llegidores, són molt interessants. Les dues es van publicar als anys 2018 i 2019, a més, als Estats Units, vull dir que és ben bé durant just després de l'auge del Me Too, cosa que és rellevant perquè les dues novel·les se centren en la qüestió del consentiment, la cancel·lació i els homes del món de la cultura. En els dos casos és ficció pura, però les novel·les exploren temes que llavors i encara ara són rellevants, que és sobretot doncs, això que passa o que es fa amb aquests homes que no són depredadors però que s'han comportat de manera inapropiada.
Digue'm les novel·les, no puc esperar més, tinc moltes ganes de que em parlis d'aquestes novel·les. Comencem per una,
parlem...
que és aquí, la tenim aquí.
Ah, exacte.
És primeta, sembla una cosa llegidora, lletra grossa.
Sí,
digue'm.
Estem parlant d'Això és plaer, de Mary Gaitskill. És una novel·la molt curteta, publicada en català, amb traducció de Marc Vidal a Univers. I la segona novel·la que recomanarem és L'amic, de Sigrid Núñez, que està publicada en català a Nabona amb traducció del Ferran Ràfols. I married a man, oh then. I married a man, oh then.
I married a man, he was the plague of my life. Comencem amb aquesta d'Això és plaer, de la Mary Gaitskill.
De què va i cap on ens porta aquest títol?
És una novel·la molt curta, de 100 pàgines, us la podeu llegir en una tarda, i la cosa interessant és que alterna les dues perspectives dels personatges principals. Un d'ells és el Quint, que és un editor extrovertit i magnètic que acaba de ser acusat de conductes inapropiades per diverses extreballadores i dones amb qui ha coincidit en el món laboral.
Un editor, un senyor que treballa en una editorial, eh?
Sí, un editor...
El que remena les cireres a l'editorial.
Món de la literatura, efectivament. Sí. L'altra narradora és la Margot, que també és editor i és de la mateixa generació que ell. És amiga d'en Quint des de fa 20 anys i té una relació ambivalent amb ell perquè se l'estima molt, sap que ha fet moltíssimes coses que no havia de fer i està empipada amb ell i en desacord amb moltes coses, però no està d'acord amb que el facin caure en desgràcia, per entendre'ns.
Podríem dir dos col·legues d'ofici del món de l'edició, què fas quan el teu amic té la mà una mica llarga, per explicar-ho d'alguna manera.
Sí, completament.
Com funciona aquesta novel·la?
Clar, la cosa interessant és que la novel·la està escrita en primera persona des de les perspectives dels dos personatges, de manera que coneixem en Quint i la manera com s'autojustifica a si mateix i tota la seva visió del món, no? Com justifica els actes que ha fet des d'un lloc entre ridícul i com
són elles, passat són elles de voltes. Són elles que van massa curtes, són elles que em provoquen...
Més com sacralitzant la relació amb els humans d'una manera completament inapropiada i fora de lloc, però és interessant. I també coneixem doncs, la perspectiva de la Margot, que sent dolor i està enrabiada amb el seu amic, però alhora se l'estima molt. En principi, ell no ha fet res pròpiament sexual, en principi, perquè clar, estem en la primera persona, vull dir que mai saps, però ha tingut conductes clarament inapropiades, flirtejant tot el dia, fent preguntes fora de lloc, anant a comprar els roba a les seves treballadores,
home,
fent comentaris eròtics... No, clar, clar.
I escolta, i els dos protagonistes de què es coneixen?
Ells es coneixen del gremi literari i, de fet, l'escena en què es coneixen, que la narra Mary Gaitskill, és bastant reveladora perquè un dia van a dinar... un dels dies que es coneixen van a dinar i ella en algun moment li diu: la teva veu és molt forta, és com si parlessis directament des del clítoris.
És la típica frase que li dius a un amic, és claríssim.
I després...
quan vas a sopar amb ell.
Exactament, i després li intenta posar la mà entre les cuixes. Llavors ella li diu que no molt ràpid, ell ho accepta tranquil·lament i a partir d'aquí van passant els mesos i a poc es fan amics. Ell no la jutja gens, l'anima en moltes coses i realment doncs, es crea com un vincle molt important entre ells. I alhora, al llarg de la novel·la van sortint coses bastant problemàtiques, no? I ella l'acusa a ell de ser un provocador, de tractar les persones com si fossin una distracció i diu que les acusacions que li han fet potser no se sustenten legalment, però que les entén perfectament perquè doncs, ella també està enrabiada, no? I alhora hi ha el conflicte una mica de la gent que li pregunta com pot ser que siguis amiga d'una persona així... És a dir, hi ha com tota una miqueta com aquesta ambivalència.
I clar, la gràcia és que jo m'imagino que hi ha molta tensió aquí perquè veiem també la perspectiva d'ell, com ell veu el món. Em sembla superinteressant aquest llibre. És una meravella, això.
És un llibre molt interessant. I clar, els apartats d'ell són interessants perquè veus com s'autojustifica, veus les esquerdes i les costures del personatge, coses moralment reprobables, i alhora també hi veus, sincerament, una certa ridiculesa i un cert patetisme, perquè hi ha un punt ridícul en el fet que ell creu que sap que és el millor per les dones, no? I en la seva actitud aquesta com d'això, com de sacralitzar experiències que són clarament inapropiades, no? Llavors, hi ha un moment, per exemple, que la Margot diu que l'ha vist al supermercat mocant-se amb un mocador enorme, com tot corbat, i és com una imatge molt ridícula, en realitat.
O sigui, hi ha també una mica de sentit de l'humor...
Sí.
I una mirada cap a les dues bandes.
Sí, completament.
La novel·la està escrita en primera persona, més, com deies, eh?
Sí, o sigui, tant la novel·la de la Mary Gaitskill com la de la Sigrid Núñez, que recomanarem ara, estan escrites en primera persona, i jo trobo que això és interessant perquè, clar, és una manera d'acostar-se com a totes aquestes temàtiques subjectivament,
no? Sí, perquè seria també molt fàcil com parlar en tercera persona o dir, no, això és el que li passa a ell,
clar.
Però no posar-se allò un mateix en aquesta situació tan incòmoda,
clar.
De ser l'amic o l'amiga d'un depredador sexual o d'un assetjador.
Totalment. De fet, en una entrevista la Mary Gaitskill deia que ella això ho havia escrit molt des de la visceralitat, perquè era com la seva manera de poder-se acostar a aquest tema, no? I al final, al no ser un narrador omniscient, no hi ha com aquesta cosa d'una autoritat dient-nos que hem de pensar sobre aquest tema, sinó que hi ha senzillament perspectives, narradors subjectius,
exacte,
amb els que pots estar d'acord o no.
Però em sembla bé, perquè ara tenim aquest feminisme una mica del 2026, que a vegades vas a veure pel·lícules i t'ho donen tot mastegat i dius, he d'opinar com tu opines. L'altre dia parlàvem de Frankenstein, de la nòvia de Frankenstein, que en un moment donat es posa a dir Me Too, amb una història que passa als anys 20-30, que això no s'ho creu ningú, Antònia.
Yeah.
Les dones i els dies, riques d'esperit. Let's stay in the afternoon. Remember that
Ai, riques d'esperit. Irene Pujadas recomanant-nos llibres meravellosos que ens fan pensar Mary Gaitskill, Això és plaer, editat per Univers. I Sigrid Núñez, l'amic, que ja m'imagino de què va això.
Doncs sí, la Sigrid Núñez ha escrit aquesta novel·la que es diu L'amic. És una novel·la fragmentària en què la narradora està passant un... La narradora és escriptora i professora d'escriptura. Sempre estem en el món literari.
Sí, 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 ja veig que està ple de, de senyors que toquen la cuixa.
Ella està passant pel dol, pel suïcidi d'un amic seu, que també era escriptor i professor d'escriptura i era un senyor molt mujeriego, per entendre'ns,
famaller,
no?
Famaller.
Es tracta...
ens truquen de lingüistes.
D'acord, famaller. Es tracta d'un home que creu que l'erotisme a les aules és indispensable, que prohibir l'amor a les aules era fútil i que els grans professors són grans seductors.
Això
i...
jo crec que ho hem pensat moltes durant molts anys, eh? I m'incloc aquí.
Evidentment, i és un home que s'ha enllitat, bueno, sabia abans de suïcidar-se.
Això no, eh?
S'havia enllitat amb moltes...
Aquesta part no, eh?
Amb moltes alumnes seves. Llavors, de fet, la narradora va ser alumna seva i diguem que se sent... Bueno, va tenir la seva pròpia història amb ell i diguem que se sent entre dos aigües perquè està en desacord amb moltes coses que ell ha fet, però han sigut amics durant més de 20 anys.
I escolta, cap a on va la cosa? Tens 30 segons, eh? Que ja saps la ràdio.
El tema, en aquesta novel·la com tracta moltes altres coses, perquè el tema és que la narradora s'ha de quedar amb el gos del seu amic i a partir d'aquest moment és com que està fent el dol per la mort del seu amic, cuidant el gos i alhora doncs, pensant en tots aquests temes de com aquest home va actuar en el món, no? I de quina relació ambivalent ella té amb ell. És una novel·la que us la recomano moltíssim. Tracta molts més temes a part de
ser l'amiga de l'assetjador.
Exacte, tracta molts més temes, parla del procés d'escriptura, de la relació entre els humans i els animals, però aquest tema també hi és i és interessant perquè el tracta amb molta simpatia per les alumnes que han acusat aquest home, però també amb un cert desconcert.
T'he de dir adéu, perquè queden 2 segons. L'equip de les Dones i els Dies us diu adéu fins demà i demà ens preguntarem si les apps de cites encara estan de moda o no, i es veu que la cosa malament. Demà a les 9 de la nit.